I avui parlant de llibreries amb una dona que s'hi dedica des dels 12 i en un espai que forma part, jo diria, del patrimoni cultural de Valls des de fa més de 70 anys, ho dic bé?
72, no? Si no ens equivoquem. 72
anys. Júlia Sacall, què tal?
Molt bé.
Benvinguda a Ciutat Maragda, la llibreria Roca, l'any 1944, i estem davant de la tercera generació, perquè tu ets la tercera generació de, no, de, des dels teus avis.
Exacte, van començar els avis materns, van continuar el pare i la mare, i jo m'hi vaig enganxar, i bé, ells s'han jubilat, uns han marxat, i m'he quedat jo.
El que anem d'aquesta llibreria, que pràcticament no s'ha mogut, no? La ubicació a Valls és prou cèntrica des de fa...
Doncs
des
mira,
44.
Fa ara, aquesta setmana, ha fet 2 anys que ens hem traslladat, vam estar 70 anys al mateix lloc, i se'ns va quedar petita, problemes de lloguer i tal, i vam decidir canviar de lloc, i vam trobar just un local 3 portes més avall. És a dir, que vam fer el trasllat amb un carretó d'aquests de les cerveses.
Sabem que una llibreria mai és únicament una llibreria, mai és únicament un espai on es venen llibres, mai és únicament un espai on es fan actes culturals, sinó que té un punt, m'imagino, Júlia, de parròquia, d'espai de compartir, d'això, de gestió fins i tot cultural, per en aquest cas pel poble de Valls.
Sí, jo de fet el record que tinc de... A veure, jo intento que sigui la llibreria, sigui un espai... que sigui alguna cosa més que un espai on entren i surten llibres, vull dir, organitzem actes diversos, però el record que tinc jo de la llibreria dels meus pares, quasi bé als finals dels meus avis, era un punt de trobada de tota la gent del poble que es movien en un àmbit així més com a més cultural, fet de teatre, la gent que cantava, que parlaven de política, i la llibreria era un punt de trobada, on era com una espècie d'àgora grega i un fumader, i recordo, no, l'imatge visual és la llibreria plena de gent, un núvol de fum, i la majoria eren homes que parlaven i discutien.
Imagino que quan una nena de 12 anys se sent atreta pel món dels llibres i per les llibreries, al marge del punt de mirall que tenen a la teva família, home, alguna cosa et devia cridar aquell món, no? No només el de la part de fora dels llibres, sinó la de dins.
Sí, la veritat és que el record que tinc és d'aquella curiositat de saber què parlaven, no? I a vegades els senties parlar molt fluixet, a vegades cridaven, estaven com exaltats, a vegades reien molt, i naturalment depenia del to de veu que agafava la conversa, les antenes es disparaven, no? Recordo que algun dia havien parlat molt fluixet, llavors ja l'orella afilada al màxim, perquè segur que parlaven d'una cosa que s'havien adonat que jo era allí i que potser no es podia sentir, o que em podia fer una interpretació una miqueta xunga per l'edat que tenia. Però la veritat és que sí, són coses que sents i després de gran dius per què ets així o per què reacciones així davant de segons quines coses, i segurament que són d'aquelles coses que de manera subliminal has anat pillant, però que no n'eres conscient, i al cap dels anys surten i et fan créixer.
Clar, tu fa molts anys que has vist i viscut també les transformacions de l'ofici. Què trobes a faltar, Júlia, de fa 20-30 anys? Què es feia millor en el món de les llibreries, i en la teva en particular, i en el món de l'edició? Que caram, que ara potser hauríem de millorar.
Ai, a veure, el que sí que et podria dir és que ha canviat molt. Amb algunes coses cap a bé, però amb altres penso que la cosa s'ha desvirtuat una miqueta, en el sentit de que ara, per exemple, el treball d'un llibreter o d'una llibretera és molt més feixuc que no era abans. Abans era més artesà, més acurat, intentaves mantenir el fons, cada llibreria tenia una miqueta la seva identitat pel fons que tenia, i ara una miqueta... és això, no? Sempre dic que som una miqueta víctimes de l'allau i de la dictadura de la novetat que has de tenir perquè la gent els bombardegen i t'ho demanen, i per contra no pots deixar de tenir el racó aquell de fons obligat que hi ha d'haver una llibreria. I abans jo penso que teníem com a més, ho teníem més bé per cuidar el fons. Ara també ho tenim bé, però ara a més hem de lluitar amb el tema espai, perquè és tanta la quantitat de llibres que rebem, que no sempre... De fet, a veure, fem una miqueta de criba. Hi ha coses que ja no entren, i n'hi ha que els donem l'oportunitat sabent que poca estada tenen a la llibreria. Però enlloro una miqueta allò de dir les reposicions aquelles, d'aquells indispensables que hi havia a la llibreria, que naturalment abans no es tenien 10 exemplars d'un títol, era, la venda era més de degoteig, no pas com ara, no era tan compulsiva. Enlluro una miqueta la tafaneria de la gent entrant a una llibreria i xafardejant per les prestatgeries. Ara una miqueta venen i et demanen, no tothom, però hi ha un percentatge molt elevat de gent que ja ve, pum, amb el que han sentit a dir.
I què et demanen, el que han sentit a dir això per la ràdio, el que han llegit en els més venuts dels
doncs
suplements?
Sí. Malauradament, més de la meitat de la gent que entren amb aquesta actitud, no? De que venen amb un títol que no sempre és el que tu recomanaries. Llavors és quan entrem nosaltres, no? Quan et pregunten. A vegades arriben amb un títol d'aquests ja predestinats a comprar aquest llibre perquè ho han sentit a la tele, a la ràdio, ho han llegit i tal, i si són valents i et pregunten, el que no podem fer és enganyar. I si creiem que sí, doncs diem que sí. I si creiem que no, tenim l'habilitat suficient i l'ofici suficient com per derivar-los cap a altra cosa que farà que gaudeixin de la lectura i que un cop hagin acabat aquell llibre tinguin ganes de tornar a entrar i dir-te aquell molt bé, i ara què?
Clar, això vol dir, entre les coses, que heu de tenir una molta mà esquerra, és a dir, és gairebé una prescripció subliminal, no?
Exacte. Jo de fet, el que té de bo aquest ofici és això, no? Que et permet aquest marge de confiança, que no és que privis el lector que et demana una cosa, dir no, això no t'ho vull vendre, no, sinó que una miqueta és com que fas de llibreter de capçalera, en certa manera et donen un marge de confiança i permeten que els diguis ei, què et sembla si en lloc d'això no agafes això altre? A vegades no, la lluita queda perduda, però...
Perquè això altre, si per exemple pensem en llibres, aquesta cosa estranya que ara diem llibres literaris, no? Perquè s'ha de fer com la diferència, clar, tu has fet un esforç, per exemple, per tenir un fons literari potent, no? Que ocupa un espai i que potser no són els llibres que surten més, però que en canvi ha estat una aposta, exacte, per tenir-los.
Penso que, és, no sé, jo sempre faig la comparança de que si vas a una farmàcia i demanes aspirines i no en tenen, no cal que hi tornis mai més, perquè és clar, és com un consumible bàsic, no? En el cas dels llibres, hi ha molts llibres que són d'obligació, és a dir, que han d'estar en una llibreria. Entres en una llibreria i demanes segons quin llibre i et diuen que no, i ja no cal que hi tornis. Naturalment no podem tenir tots els que voldríem tenir d'aquests imprescindibles, però intentem. És una miqueta el que justifica la nostra feina com a llibreters, mantenir un fons. Això haurien de tenir molt clar les editorials, que ens ho estem currant, les llibreries, per mantenir un fons que no volem que mori. Ells potser sí, nosaltres no.
És bonica aquesta idea, que siguin que Rodoreda o Shakespeare o Tolstoi puguin ser les aspirines de la llibreria Roca, en aquest cas. Escolta'm, et convido a posar-te els auriculars perquè sentirem la veu d'alguns col·legues que han format part, vaja, del documental d'en Pep Puig, Els llibres i els dies, consagrat a l'edició independent i a les llibreries independents, i que diuen això.
Aquesta és una llibreria petita, és a dir, té 70 metres quadrats d'exposició al públic. Estava obsessionat amb el fet de que, en comptes de tenir una llibreria plena de taules, el que volia era una llibreria plena de sofàs on la gent s'hi pogués asseure. I que els llibres haurien d'estar doncs, allà on pertoca, que és en els prestatges.
Hi ha molt la imatge de que els llibreters, quan no estem fent coses, llegim i tot el dia llegim, que tant de bo fos així. No sé, jo molts cops tinc la sensació que sóc el llibreter que llegeix menys de Catalunya perquè moltes temporades només puc posar-me a llegir a partir de les 11 de la nit, cansat i mort de son.
No ens hem de deixar embogir per la immediatesa de faig un clic i d'aquí 5 minuts tinc el llibre perquè bé, no saps en quines condicions al final t'arriba tota aquesta immediatesa. Ets necessari això tan ràpid? No pots anar a la llibreria de tu barri que t'ho encarregaran i t'ho tindran. Crec que hem d'actuar en relació d'allò que volem a la nostra ciutat.
Sentíem per aquest ordre en Xavier Vidal de la No Llegiu, en Pep García de la llibreria L'Odissea de Vilafranca i l'Olga Federico de La Impossible, no? I començo amb la reflexió que feia l'Olga a propòsit d'aquest concepte de llibreria de barri, no? I de la immediatesa que a vegades es demana en grans supermercats, no només els llibres, sinó supermercats digitals contra aquesta confiança, contra aquesta complicitat de la persona que saps que et coneixerà i que et recomanarà molt millor.
Jo quan sento parlar d'això de l'Amazon m'esgarrifo perquè realment és una competència que tenim molt forta, però no és una competència ni de qualitat, no, és una competència en el sentit aquest de la compra compulsiva, és a dir, ells tenen un servei superràpid i nosaltres, per molt que vulguem, aquest servei superràpid no el tenim, vull dir, hi ha una distància que s'ha de vèncer, i la gent ara ha entrat en la història aquesta de que el volen ja, el senten avui i el volen al cap de 10 hores. Ostres, no sé si és tan greu no tenir-lo, no? També diré que, a veure, hi ha un perfil de clients de les llibreries que no tenen aquesta compulsió de temps, és a dir, poden esperar. No sé, és una cosa perillosa.
I això que deia el Pep García en aquest documental de llibreria L'Odissea, no? Que diu, els llibreters a vegades hi ha el mite que llegim molt i jo m'hi poso a partir dels 11 de la nit i gràcies, no? T'hi sents identificada?
A veure, cert és que llegíem molt més abans. Ara llegim molts albarans, llegim a fer moltes queixes de devolucions, perquè, a veure, aquesta és la feina feixuga que jo eliminaria. Jo, si tingués molts diners, llogaria una persona perquè em fes aquesta feina feixuga i em pogués dedicar a fer tastets de llibres, que és imprescindible fer. No n'hi ha prou, no ens podem creure sempre el que diu la premsa, el que diu l'editor, les referències que en tenim d'altres costats. Llavors, què passa? Que el dia té unes hores, la bèstia aguanta el que aguanta i quan arriba el moment de dedicar la teva estona tan llarga com puguis a la lectura, cada cop es va escurçant més. I arriba un moment en què has d'aparcar les teves lectures personals, les teves opcions lectores, per anar fent tastos de tot el que va arribant i que tu creus que tens moltes ganes de vendre, però que has de tenir una garantia comprovada de que a qui pots vendre aquest llibre o a qui no pots vendre aquest llibre.
Clar, forma part de l'ABC, en el fons, de la vostra feina, no? I de l'ofici de llibreter.
Sí, hauríem, a veure, una miqueta és això, no? Que associes el llibreter amb la persona que es passa tot el dia llegint. Tant de bo poguéssim passar tot el dia llegint. Aquesta fora, això fora la panacea, no? Però, desgraciadament, no és. Jo recordo, temps enrere, que tenia molt més temps a la llibreria per llegir que no tinc ara. Ara hi ha molta paperassa entremig, hi ha moltes històries que interfereixen el teu temps de lectura dins de la llibreria, que tenia la seva eròtica. No és el mateix emportar-te els llibres a casa que anar-los anant traient i dir, vinga, va, t'agafo i et torno a deixar. L'eròtica aquesta era molt important, almenys per mi.
La promiscuïtat lectora, sí. en una llibreria. Sentíem alguns col·legues d'ofici, sentim també una altra figura clau que ha de ser còmplice també en el procés de les llibreries, que són els editors.
Som dos cossos siamesos que estem retroalimentant els uns als altres i vivim gràcies a que estem lligats amb ells, perquè si no, no podríem fer res.
Tenim un objectiu comú, els llibreters i els editors independents, que és crear aquesta xarxa social, podríem dir, no? Que va més enllà del vendre llibres.
Hem de fer els impossibles per no només preservar, sinó revitalitzar les llibreries.
Sentíem Maria Boigues a Club Editor, Josep Cots a 1984, Laura Huerga de Raig Verd en aquest documental de Pep Puig, Els llibres i els dies. M'imagino, Júlia, que la figura dels editors en les reunions que feu quan us presenten els seus llibres tot plegat, és a dir, ha de ser, no? O treballeu conjuntament?
Sí, a veure, la intenció és que sigui aquesta, no? Potser amb els editors més petits, aquests que ara en diuen independents, la feina és més propera, hi ha més, potser hi ha més connexió directa amb l'editor llibreter, amb els grans també, però agafa un altre aire. Realment és important. És important perquè jo sempre he dit que quan els editors pareixen una criatura, el que volen és que aquesta criatura sigui la més maca del món i ens ho han de fer creure perquè nosaltres després ho fem creure. També diré que com presenten la criatura els editors petits o com presenten la criatura els editors grans, també canvia una miqueta, una miqueta bastant. L'aire aquest de carinyós, d'embolcall que dona un editor petit a una criatura que li ha costat molt d'esforç econòmic, de recerca i que per ell és una aventura, és molt diferent del que la criatura que presenta un gran editor, que darrere té un suport econòmic que potser no té l'editor petit. Potser una miqueta per això és que els llibreters intentem fer costat als petits. Per un costat, per aquest motiu, i per l'altre, perquè realment potser també s'ho miren una miqueta més. És a dir, si tu tens molts diners, pots gastar-te molts diners i si els perds no passa res. Si ets petit, has d'assegurar molt el tanto i t'has de creure molt la criatura que treus al carrer.
Igual que ve una persona amb un llibre al cap i li treus del cap o fas també per recomanar-li algun altre, tens algun títol de capçalera que gairebé a cegues qualsevol persona que entri a la llibreria Roca de Valls compraria segons la teva recomanació?
Ara ve un moment aquell que sempre em diuen ja sé quin diràs, i la veritat és que sí, sempre he de dir el mateix, el llibre de capçalera o el llibre que marca la meva història com a llibretera és un llibre que no és gaire antic, és un llibre que es diu El lloc segur, de l'Stegner, reeditat per Asteroide, per cert, un finalista del Premi Llibreter. I jo que recordi, és el llibre que he venut més a la meva vida, és el llibre que m'ha portat més satisfaccions, que m'ha portat més situacions d'aquelles de obrir els ulls i dir uau. No sé, gent que ha entrat te l'ha demanat directe, gent que ha vist que alguna vegada l'has estat recomanant, l'has venut, ells estaven esperant i t'han dit jo també vull aquell, o gent vaig sentir un dia que deies, jo diria que és el llibre que si hagués de posar el cartell de la llibreria al costat del número del carrer, posaria En lloc segur.
Caram, apuntem el títol, perquè queda clar que és un valor també segur en aquest cas. Abans d'acabar, Júlia, hi ha algun aspecte del fet de no ser a capital, amb la capitalitat cultural i sobretot editorial que ha tingut Barcelona i amb la xarxa de llibreries que també té. Des de Valls has trobat a faltar potser alguna mica de suport o algun tipus de, no sé si dir-ne, ressò, difusió pel fet de no ser allà on passen les coses?
Sí, la veritat és que al sud a vegades sembla que només compti per anar al Delta. Aquesta és una expressió que moltes vegades faig servir quan tinc alguna topadeta o alguna història amb algun editor o amb algun distribuïdor. Perquè el sud no sempre compta a l'hora de formar part del paisatge llibresc del país. Penso que sí, que hi ha unes llibreries de referència, que són les que més sonen, però no hem d'oblidar, i no parlo pas per mi, sinó que parlo per tots els llibreters que estan en aquesta mena d'anonimat, que estan picant pedra des de fa molts anys i que no se'ls té, no és que no se'ls tingui en compte, és que estan com una miqueta deixats a la mà de Déu. Saps? Que penso que tenen, jo sempre dic quan donen premis i aquestes coses, que el que haurien de fer és un premi en reconeixement a tots els llibreters que fa un munt d'anys que formen part del paisatge llibres del país, però no a nivell individual, sinó a nivell col·lectiu, que fa molts anys que estan picant pedra, que estan lluitant, que han sobreviscut a una època força dura i que, a més, van sobreviure sense xarxes socials, sense tots aquests mass media que fan que et visionis de cara a la possible clientela, que traspassis límits de la teva província, del teu poble, fins i tot de la teva comunitat. És a dir, quan no hi havia ni Facebook, ni Twitter, ni hi havia res de tot això, hi havia llibreries que picaven pedra, i aquests no es poden oblidar.
Des de Ciutat Maragda ens hi sumem, aquesta crida, aquesta reivindicació i aquest esforç i aquest aplaudiment. Per tant, moltes gràcies per la feina que fas a la llibreria Roca de Valls des de fa tants anys, i gràcies per venir a Ciutat Maragda.
Gràcies a vosaltres. Je ne sais pas choisir, c'est bien embêtant, je vous le fais pas dire. Ah non, mais vraiment, je ne sais pas choisir, c'est tellement troublant, laissez-moi dormir.
Ciutat Maragda, la literatura a Catalunya Ràdio.